Deixem de banda el formatge és de punta calda, tot i que parlarem ara de... anava a dir, llet no, eh? Ni que porti la paraula llet, perquè no serà pas llet, eh? El que ara ens ocuparà els pròxims minuts del Sempre amb tu, perquè avui volem parlar sobre les begudes vegetals, aquelles que són d'origen vegetal, i algunes de les quals són molt refrescants per aquest estiu, d'altres es disposem durant tot l'any. I intentarem desmitificar mites sobre aquestes begudes, perquè segurament hem provat alguna vegada la famosa llet de soja, que no és llet, hem provat potser també la de cibada, la d'avena, en fi, molts de tipus. I avui volem parlar sobre realment què aporten a l'organisme, per què serveixen, i quan anem a comprar-ne hem de tindre cura també de les etiquetes. Ho fem amb Roser Martí, la dietista i nutricionista de referència al nostre programa. Roser, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Llet és una paraula que només la podem utilitzar, entenc, en origen animal, ni que les marques comercials algun cop... Bueno, no sé si encara se manté esta paraula, però bueno, al final la resta són aigua, no?
Sí, només podríem utilitzar llet quan estem parlant d'una beguda d'origen animal. Quan van començar els seus inicis sí que a vegades s'anunciava, però després bueno, es va treure que no es podia dir llet perquè no provenia d'un animal i per tant s'ha de dir beguda vegetal.
El que passa que mantenim-lo amb el nom, no? Però bueno,
Sí, col·loquialment doncs, quan parlem se'ns escapa la paraula llet, però no, s'ha de dir beguda vegetal i no té res a veure amb la llet. Mm.
Anem a parlar sobre aquestes begudes. Han fet un auge, i tot i que ara està potser més estabilitzat, sí que és cert que arran de tot el món de les intoleràncies que van anar sortint, no?, sobre la lactosa, etc., van anar florint una sèrie de begudes, mal nombrades llets, que es van posar molt de moda i que molta gent substituïa la llet animal, així perquè sí, a una llet vegetal, que no és llet, repeteixo, que és una beguda.
Sí.
Hi ha que, és a dir, del mercat de llets, de begudes vegetals, hi ha alguna que valgui la pena realment consumir? O realment tot és un producte més al mercat?
Jo penso que la podem consumir, si ens agrada, però no perquè pensem que saludablement és millor. Si hi ha determinades situacions de la vida que una persona pot ser intolerant a la lactosa o pot ser intolerant a la fructosa i hi haurà algunes llets d'aquestes vegetals, bueno, begudes vegetals, que em podrà consumir. I llavors ja substituirà, doncs, per exemple, la llet. I no se sentirà tan diferent i tan discriminat a l'hora d'esmorzar doncs, amb altra gent. Però, com a dir, mira, com que ara estan de moda les begudes vegetals, són més sanes. No són més sanes. No tenen res a veure una amb l'altra. Una llet té unes determinades propietats nutricionals i les begudes vegetals tenen unes altres i no tenen res a veure. Com a substituts o com a variants, bueno, podem fer. Jo recordo fa 15 o 20 anys quan van començar a sortir les begudes vegetals, la primera que va sortir va ser la soja i era dolentíssima. O sigui, qui es bevia allò... és que no es podia veure.
Tenia bon fetge per poder-ho fer, sí.
Tenia molt mal gust. Van començar a treure amb xocolata, amb vainilla, però realment tenia molt mal gust. Per què? Perquè estaven molt concentrades. Inclús eren molt espesses. Què va passar? Doncs que la indústria s'ha anat adaptant a el que demana el consumidor. I realment, quan mirem l'etiqueta d'una beguda vegetal, veiem que el 80%, 80-85% és aigua. I l'altre, el 17% o el 15%, depenent de les marques comercials, doncs serà soja o arròs o ametlles, depèn del que sigui la beguda. Per tant, el que estem consumint és aigua amb un percentatge molt petit d'aquell aliment. I a més, el que sí que hem de mirar molt és les etiquetes, perquè a més hi ha moltes que perquè sigui més bona, més agradable, més dolceta, doncs li van afegint additius i sucres o edulcorants. Per tant, una beguda vegetal no la podem comprar mai amb una llet, però en situacions d'intoleràncies doncs pot ser útil. O en situacions de... mira, no vull consumir tant de greix, perquè jo ja consumeixo làctics, vaig optar per una beguda vegetal a l'hora de berenar, per exemple. Doncs això sí.
Seria una alternativa. Per tant, seria més un complement que no un substitutiu. Aquesta és la més important, perquè recordem, ni que li diguem mal dit a llet, no és llet. Tot i que jo crec que això la gent ja ho ha anat reconeixent. Parlaves de la de soja, ara parlarem de la llet de soja, perquè és de la que s'ha d'anar més en compte, jo crec, de totes les que hi ha al mercat, tot i que segurament la que es pot veure amb més facilitat pot ser la llet d'arròs o la beguda d'arròs.
Bueno, la beguda d'arròs és la més acceptada perquè té un gustet més neutre i més suau, tot i que en nens no és de les begudes recomanables, perquè l'arròs, per la naturalesa de la pròpia planta, té molta capacitat d'absorbir arsènic. Val? Llavors, aquell arsènic està contingut dins de l'arròs. Les begudes vegetals d'arròs continuar més arsènic que una beguda, per exemple, de civada. Llavors, això en nens petits se va acumular en l'organisme. No és el mateix un nen de 5 quilos que un nen de 30 quilos que una persona de 50 quilos. Per tant, la d'arròs, doncs, en cas de nens, jo recomanaria d'una manera més esporàdica. Però és que igualment totes les begudes vegetals les recomanaria d'una manera esporàdica, no diàriament. O sigui, són... Bueno, alternatives, de dir, doncs mira, m'apareix berenar algo que no sigui llet o algo que no sigui un bocata o algo que no sigui fruita. Bueno, doncs puc anar a una beguda vegetal.
Perfecte. Sobre la soja, que abans ho comentàvem, què aporta? Si aporta alguna cosa?
Sí. Bueno...
Proteïnes, podríem dir? Aporta proteïnes, suposo.
Sí, és la beguda vegetal que té més proteïnes, val? També és la que normalment està més concentrada. És una proteïna d'origen vegetal, per tant, la gent vegetariana o vegetariana o lactovegetariana que fa anys va començar amb tota aquesta tendència, doncs era la que més consumia, val? I realment era un dels productes per vegetarians que més se solia vendre. El tema de la beguda de soja és que, bueno, conté un compost que són les purines que fan que pugui augmentar l'àcid úric. Per tant, en persones que tinguin àcid úric ho haurem de controlar. Com que hem dit que no és una beguda que és de consum esporàdic, per un dia a la setmana o dos dies que es prengui un got de beguda de soja, evidentment l'àcid úric no li farà una pujada. Va? Però, bueno, que no està bé més saber-ho. Costa una miqueta més de digerir perquè, bueno, normalment també està més concentrada i també s'ha d'anar molt en compte, sobretot en les persones que tenen problemes amb la tiroides, perquè bueno, s'ha vist que pot produir una petita alteració pel contingut que té amb isoflavones. També és veritat que fa molts anys que es deia que, quan va començar a sortir tota la soja, se deia que la soja era molt beneficiosa per la menopàusia, per disminuir els símptomes de la dona menopàusica, perquè contenia les isoflavones, val? Bueno, sí, d'alguna manera és veritat, però això és una cosa que les isoflavones no fan miracles d'un dia per l'altre. Per tant, se suposa que les isoflavones ja hauria de fer 10-15 anys que les haguéssim hagut de consumir. No ara que tenim 45 anys que ens comença la menopausa.
Per tant, anar en compte amb el consum d'aquestes begudes, se pot fer, però amb mesura, no?
Amb moderació.
Entenc també, com tot al final. Què t'anava a dir? Al final, tot això, ni que sigui d'origen vegetal, totes aquestes aigües, poden engreixar?
Bueno, depenent dels ingredients que els hi posin, en principi tenen menys calories que la llet, però com que moltes d'aquestes begudes vegetals van ensucrades, doncs al final més o menys ens quedem igual.
I una cosa...
Nutritivament és millor la llet, evidentment. Té més calci, té més vitamina, però, bueno, podem suplir aquesta falta de calci amb altres aliments, o amb aquesta falta de vitamines que no tenen les begudes vegetals amb altres aliments.
I t'anava a dir, Roser, també hi ha versions d'aquestes aigües amb calci. Cal?
Sí. És que no caldria. perquè realment podem obtenir el calci d'altres aliments. Si nosaltres anem menjant vegetals o, per exemple, bròquil, espinacs, sésam, tot això són aliments que tenen molt de calci, per tant, no caldria enriquir llets. Llets o begudes vegetals, és igual. O sigui, jo penso que tot això de llet rica en vitamina D, llet rica en calci, llet rica en tal vitamina, o beguda rica amb més calci. Penso que és una estratègia una mica de màrqueting, perquè a vegades quan mirem la diferència d'una llet que no està enriquida a una llet normal, no n'hi ha tanta de diferència. Va? I l'únic que estem fent és pagar una mica més. Llavors, penso que més val conèixer quin aliment és més ric en aquell determinat mineral o en aquella determinada vitamina que ens falta i menjar aquell aliment. No cal obsessionar-nos en comprar aliments ric en calci, ric en vitamina B12, ric... Val? Siguem més simples.
Parlem de llets d'aigües vegetals, begudes vegetals, les mal anomenades llets, i justament, clar, ara a l'estiu, posades a la nevera, fresquetes, segurament apeteixen molts, molt. I tot i que hem dit que això no és un complement de res, no és un substitut de res, és un complement, en tot cas, per beure alguna altra cosa diferent, i que haurem de mirar molt els sucres, hi ha una d'aquestes begudes vegetals que el que passa és que no la tenim... Crec que no la tenim així tots concebuda, perquè la...
Com a beguda vegetal.
Com a beguda vegetal, que és l'horxata.
Sí.
I més que res, perquè quan anem a prendre-la, normalment anem a les geladeries, a les horxateries, i per tant, doncs, sembla més que s'apropi al gelat que no pas a una beguda vegetal. Però realment l'horxata
és una beguda vegetal.
Una beguda vegetal perquè és l'aigua... la xufa i un sucre, un ensucrant, no? Un edulcorant.
O no.
Però,
un sucre o no. Clar,
però seria la recepta bàsica passaria per aquí, no? Entenc? O sigui, agafo la recepta tradicional, no? Seria això, no té més.
Sí, sí. Se la podríem fer nosaltres a casa, eh? Igual que les begudes vegetals, totes aquestes que posen de soja, d'arròs, les podríem fer a casa.
L'horxata és més bona del que... Sí, digues.
No, el que passa que moltes vegades la textura ens costarà agafar-la i haurem de fer bastantes proves, però ho podem fer a casa perfectament totes les begudes vegetals.
T'anava a dir que sens dubte és l'horxata reina, l'horxata de les begudes d'estiu, bueno, evidentment parlant de tema vegetal, que podríem sumar altres refrescos, no? Però sí que és cert que en este cas podria ser una mica doncs, en el sabor que té, no? amb el gustet i que endolceix. També hi ha molts detractors, però normalment ja solen haver més defensors de l'horxata. Clar, una cosa és la que comprem a la geladeria o la que podem comprar als supermercats, però realment una horxata més artesana, sense massa sucres, de producció ecològica, és beneficiosa per la nostra salut? És a dir, ens aporta alguna cosa?
Sí, pot ser molt beneficiosa. Realment és un bon producte. El tema està en triar que aquella horxata no tingui sucres afegits. Llavors, doncs, com a efectes per l'organisme, com que la xufa conté àcid oleic, l'àcid oleic és el mateix àcid que hi ha a l'oli d'oliva. I, per tant, doncs ens pot ajudar a augmentar el colesterol bo, ens ajudarà a disminuir el dolent i també ens ajudarà a regular els nivells de triglicèrids. Per tant, en tema prevenció de la malaltia cardiovascular, podria ser un bon aliat. Però, claro, cuidado, hem de triar que sigui sense sucre. Però sí.
Quan anem al supermercat, per tant, i més si anem a un d'aquests especialitzats en què hi ha més producte selecte, el que s'hauria de mirar més és el tema dels sucres, l'etiqueta de l'horxata. Per tant, quants sucres porta afegits?
Quants sucres porta afegits? Depenent del fabricant, però podria portar perfectament doncs, un 15% de sucre.
Déu-n'hi-do. És un element alt. I clar, també entenc que a les geladeries penseu... també passa això, no? Que porta bastant de sucre afegit.
Clar, com més dolcet, més bo, això sí, però és qüestió d'acostumar-nos també una miqueta... Bueno, d'acostumar-me a prendre coses sense sucre. Penseu que si resulta que estem dient que l'horxata té àcid oleic i és beneficiosa per l'organisme i pel sistema cardiovascular, si resulta que li estem afegint sucre, que això ens farà augmentar de pes, estem posant una cosa i l'altra. O sigui, és bona, però a l'afegir sucre ja faré està. Que augmenti de pes i, per tant, que cardiovascularment no seria saludable.
Per tant, el consell seria buscar la que sigui més...
Menys sucres.
Per tant...
I n'hi ha, n'hi ha bastant al mercat. Per tant... Com que s'està posant de moda, doncs n'en podeu trobar. Fàcil.
Exacte. Tindré clar, doncs, això, que és una bona alternativa, que és una bona opció i que, per tant, la podem aprofitar i que, doncs, ens ajudarà d'alguna forma.
És una opció de berenar diferent.
Exacte, el que, com en tot, tampoc cal abusar, com parlàvem abans de la resta de begudes vegetals, doncs buscar sí, una cosa fresqueta per variar, però tampoc abusar-ne, tot i que, com ens diu Roser, és més bona del que sembla i del que pugui pareixer quan en prenem. La contra són els sucres, el positiu és que porta doncs, una sèrie de components que sí que ens ajuden doncs, a tot el tema cardiovascular d'alguna forma i també ens ajuda a generar colesterol bo. Que és el que hem de tindre, que no de tindre pas al dolent.
No, i a més, aquestes begudes vegetals, el bo que tenen és que hidraten molt, perquè ja hem dit que tenien un 80-85% d'aigua, depenent de cada marca. Per tant, és una manera d'hidratar-nos en la gent que els costa una miqueta més beure aigua.
Exacte. Vale. Seria una molt bona opció, exacte.
Com a recuperador per esportistes, les que porten sucre, evidentment també ens aniran bé, i després, també en el cas de l'horxata és un producte que té una miqueta de fibra i per tant això ens fa una propietat prebiòtica.
És a dir, que fem una mica de cercle rodó, no? És a dir, que a la vegada que ens refresquem estem aportant alguns nutrients al nostre organisme, tot i que, com dèiem... molt de compte amb el tema dels sucres, que després, sobretot en persones afectades de sucre, diabètics, però també per la resta de persones, perquè el problema a l'estiu és que no només bevem això, mengem gelats, jo diria que...
Refrescos, jo penso que és una bona alternativa, les begudes vegetals, als refrescos. I es porten, encara que portin sucre, porten molt menys sucre que un refresc. Per tant...
Correcte.
Pues bueno, canviem una miqueta i passem cap a les begudes vegetals. I si pot ser sense sucre, millor que millor.
Doncs apuntat queda, Roser. Jo que sóc amant de l'horxata, sé que hauré de mirar el tema del sucre, però sé que aporta alguna cosa pel meu organisme. I és cert, si ja fa segles que doncs, quan estava a l'horxata ja deien que era una beguda, no? Excel·lent. Bueno, per gust ho és, segurament també ho és, com dius, el que ens aporta l'organisme, això sí, molt de cura amb el tema dels sucres i, evidentment, amb que no siguin massa industrialitzades, perquè llavors portaran xufa, portaran aigua, portaran sucre, però segurament portaran moltes més coses per poder-les conservar i aquí en tema productes més industrialitzats i d'alguna forma perdem aquella essència de producte de quilòmetre zero, perquè al final amb l'existència que tenim avui en dia doncs, portar xufes doncs, és força fàcil. Ara perquè arriba l'hora de dinar i perquè hem parlat de formatges fa una estona i segurament tinc més gana que set, però deixem aquest consell per a la gent que ens escolta. És una bona opció tot el tema de les begudes vegetals, sempre que siguin complements i no pas substituts i tampoc de beure'ns litres i litres al dia, que evidentment l'aigua a l'estiu és molt important, però millor beure un got d'aigua que no 20 gots d'aigües vegetals. Això queda clar. Roser Martí, doncs ens queda tot clar. Com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Sempre amb tu. Ens veiem d'aquí uns dies. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.